12 i 10 minuts, tercera hora de programa. Avui i cada dimecres fem un espectacle, el dediquem al repàs de l'agenda cultural des d'avui fins al diumenge a la nostra ciutat. I a més, aquesta setmana, Sergio, bon dia de nou.
Molt bon dia, com estem?
Tenim un motiu extra per fer un espectacle ampli i dedicar-lo al Teatre Auditori, perquè ja tenim presentada la nova programació Febrer-Maig.
Exacte, i és que portarà a la ciutat les grans apostes escèniques de la temporada barcelonina. D'aquesta manera, els espectadors tindran una nova oportunitat per veure grans èxits dels escenaris, com Cyrano de Bergerac, El Nom, Dubte, entre altres, també actuacions musicals com de les de Bustamante, Ana Belén, Silvia Pérez Cruz, i també tindrem l'Andrea Motis i Juan Chamorro, que per cert ja han venut totes les entrades. O sigui, això ha estat arribar i triomfar, així de fàcil ha estat. Tenim molta, molta qualitat, i de fet en Pep Tugas ja ens ho va dir així als micròfons de Cuat.cat.
La qualitat mai ha de faltar, hi hagi crisis o no hi hagi crisi, diguem-ne, no? Però en la qualitat, la varietat, una programació que arribi a molts tipus de públics, l'únic que hem fet, l'únic que ens ha fet fer a nosaltres la crisi és eixamplar encara molt més el ventall de programació, és arribar a molts tipus de públic més. Per tant, volem arribar des del més petit fins al més gran i en tot tipus d'espectacle.
Espectacles com el d'Andrea Motis i Joan Chamorro, que tindrà lloc, de fet, dissabte de la setmana vinent, i que, com dèiem, Sergio, per aquest ja hi ha les entrades exaurides.
Ja ha volat, sí senyor, eh? I segur que molts d'altres espectacles, des dels artistes musicals que actuaran, com l'Ana Belén, dèiem, en Bustamante, al teatre Amb Dubte, Poder Absoluto, també No et vesteixis per sopar, que també hi seran al Teatre Auditori, també tenen música clàssica amb Nabucco i la Traviata, òpera, com òpera des del cor del gran teatre del Liceu. Vaja, en definitiva hi ha moltíssimes propostes, i per saber una miqueta més d'aquestes propostes, la Anna González i la Judit Canyamares, companyes d'informatius d'aquesta casa, van ser dilluns en aquesta presentació del Teatre Auditori i van poder parlar amb diferents protagonistes del que
també formaven part de la presentació, recordem-ho.
Exacte, per començar, si et sembla, sentirem la Mame Enduc, que és una de les protagonistes de l'obra Aventura, amb qui va poder parlar l'Anna González.
Aventura és la nova proposta de Tida Teatre, 6 socis que reben una oferta d'una empresa xinesa per vendre-la, però la cosa acaba ben diferent. Mame Enduc, una de les actrius d'aquesta proposta, benvinguda a Cuat.cat.
Gràcies.
Què es pot veure, Aventura?
Doncs ho has explicat molt bé, és la proposta de la compra de l'empresa, però la veritat és que ens proposen un altre tipus de compra, i llavors es veu una miqueta fins on arriba el ser humà per aconseguir el que ell vol, no?
Precisament això anava, no? Barreja una mica d'ironia, humor, però en el fons porta un altre missatge, no? Aquesta obra deixa...
Sí, perdona, sí, té molt sentit de l'humor i és molt irònica, però és un humor una miqueta amarg, no? Ja es parlen de coses i de temes, i una miqueta la cosa ètica i moral d'aquests capats de fer per aconseguir el que tu vols, no?
Què és el que esperen que rebin els espectadors, que els hi agradaria?
Què és el que esperem nosaltres, sí, d'ells? No, a nosaltres ens agradaria que passessin una bona estona amb nosaltres, i a part que ho notem, no? Que la gent connecta moltíssim, s'identifica no amb un personatge concretament, però amb molts moments de cada un dels personatges, i en aquest moment de crisi, i que tothom està, que si marxo fora perquè trobaré més feina, o me'n vaig al camp perquè sembla que serà més fàcil, jo crec que tothom es pot identificar amb momentets de l'obra, veure reflectit i riure-se'n de tot això, perquè ja que és un moment tan complicat, està bé riure i passar-s'ho bé, no? Jo crec que això ho trobarem i esperem que passi.
A través de l'humor es pot fer reflexionar els espectadors?
Jo crec que és l'única manera, a través de l'humor, perquè les coses molt dures i molt difícils, si no som, no poden entrar en sec, no? Han d'entrar a través de l'humor sempre, i a través d'això, de passar-t'ho bé, de disfrutar-ho per poder riure tant d'allò.
Aquesta és la darrera proposta de Tida Teatre, però no és la primera vegada que esteu al Teatre Auditori.
No.
L'heu visitat moltíssimes vegades. Com és aquest equipament?
Ens encanta. El Teatre Auditori ens sentim com a casa. Realment hem vingut aquí des dels petits contes misògens, i això que eren petits contes misògens, i això és un enorme auditori. Vam despedir els contes misògens aquí, me'n recordo també, i hem preparat molts espectacles aquí, alguns els hem assajat aquí, hem col·laborem amb aquest també perquè hem fet l'escenografia aquí, i ens sentim molt a casa, sincerament. La gent a l'equip és fantàstic, molt bons professionals i molt bona gent, la veritat.
Doncs esperem que una vegada més us sentiu com a casa. Moltíssimes gràcies.
Bueno, i el públic també és estupendo, perquè ens segueix molt sempre, això també és veritat.
Moltíssimes gràcies, Mame Enduc, actriu d'Aventura.
Gràcies a tu.
La primera ja la tenim aquí, hem sentit en Mamen Duc, una de les protagonistes de l'obra Aventura, i també tenim un altre protagonista d'aquest teatre auditori d'aquesta nova temporada, un per partida doble. És que el Ramon Badaula, Sergi, serà a l'obra Oleana i també serà a Dubte. I amb ella pot parlar la Judit Canyamares.
L'actor santcuatenc Ramon Badaula és ja un clàssic de la temporada del teatre auditori, però aquesta vegada ho fa per duplicat. Ramon Badaula, benvingut de nou a Cugat.cat.
Ben trobats.
Oleana i Dubte són les dues obres que el porten al Teatre Auditori. Comencem per Dubte, que es representarà l'1 de març. Com és aquest muntatge que ha estat una de les cites clau de la temporada barcelonina?
Bé, el Dubte és una obra americana de l'any 2005, de tant d'èxit que va tenir a Broadway, després se'n va fer la pel·lícula, la Meryl Streep. Per mi és un text brillantíssim. I res, és una història que ens situa sobre una escola catòlica americana l'any 60 al Bronx, on hi ha un presumpte cas de pederàstia d'un capellà amb un nen. I a partir d'aquí, això és l'anècdota, a partir d'aquí l'autor va embolicant a l'espectador fins que obliga l'espectador a dubtar, o sigui, no saber si és veritat, si no és veritat, més que res per fer aquest exercici que fem tan poc últimament, que és de permetre'ns a nosaltres mateixos no posicionar-nos, perquè de vegades ens obliguen a posicionar-nos molt ràpid, no?, a la vida. I penso que una vacuna contra el fanatisme és, de vegades, és no posicionar-se, és no saber. I aquesta obra obliga a l'espectador a dubtar. I jo penso que això em sembla intel·ligentíssim a part de l'autor, i espero que nosaltres estiguem a l'alçada del text, perquè ja et dic, és un dels textos, un premi Pulitzer, està considerat de l'última dècada els millors textos teatrals americans que s'han escrit.
Com vostè comentava, Dubte s'ha estrenat a diversos països i compta també amb aquesta versió cinematogràfica. Què aporta aquesta adaptació?
No, nosaltres som molt fidels al text original, eh? No hi ha cap versió nostra. La directora, la Sílvia Mont, és una directora molt fidel al text. L'obra està tan ben escrita que no cal tocar res, ni una coma. O sigui que ens hem limitat a interpretar-la i a servir-la des de l'honestedat i des de no voler anteposar les nostres idees personals per sobre el text, perquè sabem que creiem que el text és prou potent. Llavors no hi ha cap versió personal sobre el text.
A més, la representació comptarà amb una activitat prèvia per acostar als espectadors a aquest muntatge. Què és el que ha de tenir en compte el públic per veure Dubte?
Res. No, per al teatre no s'ha de tenir en compte el teatre. Jo sóc gran partidari que el teatre és entreteniment. Hi ha gent que creu que el teatre hem de venir aquí a... Hi ha gent que creu que el teatre, bueno, que el públic ha de ser masoquista i que li hem de fotre grans pallisses o grans dissertacions intel·lectuals. Jo penso que no, que el teatre ha de ser un entreteniment de qualitat, potser a un nivell més elevat que el que et pot oferir la televisió, però ha de ser entreteniment. Jo el teatre el valoro per si m'avorreixo o no m'avorreixo, i ja està. I el públic ha de venir net, tranquil, a passar una bona estona. No és una comèdia, és un drama, però pels drames, si estan ben fets, tampoc tens per què avorrir-te. Vull dir que no, el públic ha de venir sense cap prejudici a passar una bona estona.
L'altra visita al Teatre Auditori serà a Moleana el 5 d'abril, un altre gran text, en aquest cas de David Mamet, i envoltat de controvèrsia.
Sí, és un text que quan es va estrenar, sembla que va ser 89, als Estats Units, és un text que parla de l'assetjament sexual. Llavors, a partir d'aquí, també l'autor, molt hàbilment, intenta trencar prejudicis i intenta posar l'espectador en aquesta línia vermella en la qual, bé, això que estem presenciant és assetjament sexual o no? Aquest professor realment està intentant ajudar la seva alumna o realment vol alguna cosa més, se n'en vol aprofitar? Aquesta línia vermella tan estranya, que últimament amb les lleis i per ser políticament correcte, doncs hi ha coses que sembla que un professor no pot tancar la porta del seu despatx, això als Estats Units passa, no? O sigui, quan hi ha un alumne al seu despatx no pot tancar-la, ha de deixar la porta oberta. Doncs bé, a partir d'aquí crea aquesta situació de que el professor evident tanca la porta, li posa la mà a l'espatlla en un moment, etc. Però no sabem si el que vol és ajudar-la, perquè l'alumne va demanar-li ajuda, o vol alguna cosa més. I també passa una mica com el Dubte, o sigui que l'espectador l'obliga a no posicionar-se i abans de prendre partit per les coses, valorar-les molt, informar-se, saber entendre, saber-se posar, empatitzar, saber-se posar en el lloc de l'altre. I bé, i penso que també és un gran text que juga a això, no? Són textos que no són conclusius, i això és el que més m'agrada, no arriben a cap conclusió. La vida és complexa, tot és... és complexa, no? I això a mi m'agrada molt.
Doncs, senyor Madaula, l'esperarem amb aquesta doble cita a Sant Cugat. Moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
Moltes gràcies.
Ramon Madaula, protagonista tant amb Oleana com El Dubte, un dels grans caps de cartell, una de les obres que arribaran, com dèiem, com a cap de cartell, juntament amb Cyrano de Bergerac, amb Pere Arquilluer o El Nom de Joel Joan.
Exacte, ara hem repassat el teatre que trobem al Teatre Auditori en aquesta temporada, però hi ha molt més que teatre. Per exemple, tenim un espectacle de màgia que ens el porta l'Antonio Díaz i que es titula La sombrosa història de Mister Snow. Sobre aquest espectacle ha pogut parlar amb ell la Judit Canyamares, també.
La sombrosa història de Mr. Snow amb l'il·lusionista Antonio Díaz com a protagonista i director arriba al Teatre Auditori aquesta nova temporada, emmarcat dins la programació familiar Ual·la en família. L'espectacle es podrà veure a l'equipament Sant Cuatenc el proper 28 d'abril en l'horari matinal. Parlem amb el protagonista Antonio Díaz per aprofundir més en aquest espectacle. Bon dia.
Bon dia.
La sombrosa història de Mr. Snow ha estat premiada amb el millor espectacle de màgia a la Mostra d'Igualada. Quin aspecte diferencial té aquesta història envers altres espectacles de màgia?
Doncs penso que el reclam principal de l'espectacle és una màgia molt jove. És una màgia muy cercana, muy joven, inspirada en un estilo de música que a mí me gusta mucho, que es la música pop, indie, y trasladamos todo ese tipo de música al espectáculo y contamos la historia del que ha sido para mí el mago más grande de la historia, que es Mr. Snow.
Parlant de la seva vessant professional, quins projectes més té entre mans?
Doncs tenim un projecte de tele molt xulo i tenim un projecte del nou espectacle que també pinta molt bé. I continuem amb Mr. Snow, que portem 2 anys i encara tenim gira fins desembre d'aquest any.
Vostè, Premi Nacional de Màgia, com veu aquest sector avui dia? Creu que s'ha de reinventar o la màgia no té data de caducitat?
Jo penso que sí, que sempre ens hem de reinventar, sobretot la màgia, perquè hi ha molts estereotips i molt cliché, i penso que fem bé fent-la més jove i diferent.
I el públic com reacciona a aquesta? Sempre és la mateixa resposta? O...
És molt diferent i depèn molt, perquè aquest espectacle el bo que té és que poden venir nens i poden venir adults i gent jove també. I llavors depèn molt del tipus de sector que predomina al públic, però en qualsevol cas sempre la resposta és molt bona perquè és un espectacle per totes les edats.
També potser amb algun guinyó, tant per adults com per a nens, o la història és molt...
Sí, jo penso que la història pot encandilar els adults perquè és molt romàntica, està inspirada en Big Fish i en aquesta cosa del realisme màgico, de exagerar una història que ja és bonita de por sí, i a los niños les encantan los efectos. I a los adultos el humor, porque hay mucho humor también.
¿Qué li sembla actuar al Teatre Auditori de Sant Cugat?
Es un lujo y les felicito por el buen gusto que tienen seleccionando a los artistas. Estamos muy contentos de estar aquí y es la primera vez que venimos. Espero que vengamos muchas.
Doncs, senyor Díaz, moltes gràcies per atendre Cugat.cat i l'esperem aquí amb Mr. Snow.
A vosaltres. Fins la propera.
Minuts que passen de les 12 del migdia. Continuem aquí a l'espectacle del Sant Cugat a Fons, com cada dimecres, avui desgranant la programació del Teatre Auditori i escoltant els seus protagonistes, alguns d'ells els que van ser en la presentació, Sergio, d'aquesta nova programació febrer-maig.
També va haver-hi presència santcugatenca en aquesta presentació, com la Cristina Casale, la pianista, que actuarà el dia 20 d'abril, i l'Anna González va poder preguntar-li com seria aquest recital que oferirà.
La pianista santcugatenca Cristina Casale celebra més de 20 anys sobre els escenaris i ho fa amb una actuació molt especial al Teatre Auditori, el qual puja per primera vegada. Benvinguda a Cugat.cat. Com serà aquest concert del dia 20 d'abril d'aquí de Sant Cugat?
Aquest concert s'anomena The Classical and Jazz Concert i és un concert diferent per la proximitat amb el públic, que estarà dins de la conxa acústica de l'auditori, per la comunicació amb el públic, que estaré jo presentant amb un micròfon doncs, les peces just abans de tocar-les, i també per la varietat del programa, que és un tast musical doncs, per l'època clàssica, la primera part, on interpretaré peces de Beethoven, de Chopin, del Benítez, i també la segona part, una part més influenciada pel jazz, per altres ritmes també contemporanis com la samba, els tangos i un pell de bandes sonores.
Com deia, és un concert que barreja una primera part de clàssic i una segona part una mica més de jazz i altres gèneres.
Sí.
Quin nexe tenen aquests gèneres?
El nexe entre la primera part i la segona part és simplement que són composicions per a piano. Tota la resta doncs, són diferències, perquè són diferents en èpoques, molt diferents en estils, i bé, potser un altre nexe sóc jo, que és la mateixa pianista que toca la primera part i la segona part.
La seva carrera l'ha portada per molts països d'arreu del món. És més difícil tocar a casa?
Doncs inicialment sí, quan tens l'edat d'acabar els estudis i vols tocar per aquí, potser no dona una imatge tan exòtica doncs, que una persona d'aquí toqui al seu auditori. Però haig de dir que ara és una altra etapa on començo doncs, una certa maduresa musical i aleshores ja no és d'aquesta manera. Ja és més aviat crec que s'agraeix, que és tot el contrari, que vingui doncs, un músic d'aquí i puguin doncs, conèixer aquest intèrpret, conèixer la seva personalitat, etc.
Com dèiem al començament d'aquesta entrevista, és la primera vegada que es puja al Teatre Auditori en públic santcugatenc. Què espera del públic santcugatenc?
Doncs espero que disfruti, que vingui obert doncs, a la música que escolti, que serà de molts estils diferents, i bé, doncs també que vingui amb ganes de conèixer-me, perquè jo també tinc ganes de conèixer-lo.
Doncs ens veurem a la programació del Teatre Auditori. Moltíssimes gràcies, Cristina Casale.
Gràcies a tu.
Seguim tocant diferents registres que pujaran dalt l'escenari de l'equipament municipal del Teatre Auditori a partir del mes de febrer i fins al maig. Sergio, què més tenim? A qui més s'ha entrevistat des d'aquesta casa?
Doncs com saps, hi ha molt més bona música per escoltar en aquest Teatre Auditori. Ara hem sentit a la Cristina Casale. També hi haurà l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, un dels clàssics que ja acostumen a ser aquí al Teatre Auditori, i amb un dels violinistes d'aquest grup, el Gerard Claret, ha pogut parlar la nostra companya Judit Canyamares.
La companyia de dansa contemporània Cobos Miques uneix els músics Quartet Gerió per retre homenatge a Astor Piazzolla i al tango amb l'espectacle Tango Quatre Cames, Dos Cossos, Un Cor. Aquesta actuació arribarà a la nostra ciutat emmarcat en la programació del Dia Internacional de la Dansa. Parlem amb un dels directors de l'espectacle, Peter Mica, benvingut.
Gràcies.
Amb aquesta actuació on es fusionen el tango i la dansa, què voleu mostrar als espectadors? Què trobaran?
Bueno, el Astor Piazzolla és un compositor considerado muy conocido en el mundo de tango, y es un compositor que no es un compositor tradicional del tango. Ha llevado el tango un poco más allá de lo que se considera un tango tradicional de Argentina, por implementación de los principios de la música del jazz, de música sinfónica, y entonces este trabajo nos llamó mucho la atención porque nuestra danza, danza contemporánea, tampoco es considerada como una danza tradicional, y entonces hemos buscado en qué manera nos podemos mezclar estos dos principios de trabajo para hacer un espectáculo interesante para el público.
¿Y qué trobarán en aquest espectacle?
Bueno, primero, que somos tres, no dos. Entonces hemos buscado unos temas, unos principios que se utilizan dentro de la enseñanza del tango tradicional y llevándolo a nivel de danza contemporánea, expresarlo a través de los principios que utilizamos en nuestro trabajo de danza contemporánea. Entonces lo que va a ver el público es una mezcla de los principios tradicionales con un empuje, con una innovación desde el punto de vista de danza contemporánea.
Després de fer gira per diversos escenaris europeus, què significa per vosaltres actuar al Teatre Auditori d'aquí de Sant Cugat?
Siempre es muy bonito actuar en casa. Es verdad que la compañía en este momento tiene muchos más vuelos fuera de España. No sé si es por la situación económica o de otras razones, pero al considerar esto, siempre para nosotros es mucho muy interesante estar actuando en casa, porque venimos de aquí, aquí tenemos nuestra raíz, aquí tenemos nuestro público, entonces eso es un agrado para nosotros estar actuando aquí.
Com comentàvem, la vostra actuació a la ciutat estarà situada dins els actes del Dia Internacional de la Dansa. Quin és l'estat de salut de la dansa a nivell espanyol i europeu?
Cogiéndolo así más en global, generalmente, cada país, cada territorio de danza, cada cultura, tiene sus específicas. Y considerando eso, en España o en Cataluña, estem patint d'una situació complicada, ¿sí? En el nivell de les subvencions, en el nivell de programació, i lo que queremos conseguir es que hay que pasar este periodo, porque sé que el futuro no está perdido, pero hay que tener un poco de paciencia y encontrar igual nuevas maneras de financiación, de los contactos con el público y hacer unas nuevas estrategias. La situación lo requiere.
Doncs, senyor Mica, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat.
Con placer, gràcies.
Més entrevistes, Sergio, perquè ens en queda una última d'aquestes que es van fer el dia de la presentació al Teatre Auditori. Quina és, després d'haver escoltat ja a molts dels protagonistes que van ser-hi? Hem escoltat Ramon Madaula, hem escoltat Mamen Duc, hem escoltat també Gerard Claret. Tots ells formen part d'aquesta nova programació del febrer-maig del Teatre Auditori. Sergio, ens en queda una de pendent. Quina és?
Hem tingut, com has vist, teatre, hem tingut música, hem tingut màgia, hem tingut de tot. I és que al Teatre Auditori, com saps, hi ha molts tipus de... Hi ha un ventall molt ampli per escollir. També hi ha dansa, això no pot faltar. I també arribarà el Cobos Mica, que és una proposta ben particular.
Que és aquesta proposta que, de fet, acabem d'escoltar.
Exacte.
Demanem disculpes. Per tant, l'última que ens queda per escoltar és la del director d'Onca, de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, de Gerard Claret, violinista, com el presentàvem abans.
Això mateix, que el va entrevistar la Judit Canyamares.
Ara sí.
L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra visita Sant Cugat amb la nova temporada del Teatre Auditori. La formació oferirà el 15 de febrer les quatre estacions de Vivaldi i comptarà amb Gerard Claret al violí. Benvingut a Cugat.cat. Què té d'especial aquesta coneguda peça?
Bé, jo crec que és la peça aquella que diuen tothom, que una altra vegada les quatre estacions de Vivaldi, però parlant amb el Gerald fa una estona i li preguntava, escolta'm, saps si s'han tocat alguna vegada les quatre estacions de l'Auditori de Sant Cugat? I crec, si no ens falla la memòria a cap de nosaltres, que no s'han tocat mai. Jo crec que és una de les peces, diguem, de les més descriptives, no? És una, com tothom sap, és una peça que intenta descriure les emocions i els sentiments que poden donar peu a les quatre estacions de l'any, no? I per tant és una peça eminentment descriptiva.
L'actuació de Sant Cugat comptarà, a més, amb altres solistes santcugatencs com Julià Farrés Llongueras i Patricia Danó. Com són aquestes artistes de casa?
Nosaltres, l'UNCA, o sigui, l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, que com sabeu tenim un conveni amb l'Auditori de Sant Cugat des de fa molts anys, i podem dir que l'Auditori de Sant Cugat és la nostra segona casa, no? Després l'Auditori Nacional d'Andorra, com a filosofia sempre ens ha agradat poder donar, poder oferir l'orquestra com a plataforma per joves solistes, joves intèrprets, no? Fins i tot dins de l'orquestra en aquests moments hi ha músics que formen l'orquestra que són joves andorrans que han sortit dels conservatoris d'Andorra i que després s'han format a l'estranger i tots són llicenciats en estudis superiors, no? En aquesta ocasió la proposta va ser de comptar amb joves solistes de Sant Cugat. Jo crec que són persones que, tot i ser joves, ja han demostrat la seva excel·lència i que són persones que absolutament professionals en el món de la música. És la primera vegada que col·laborem amb ells com a solistes. Amb la Patrícia ja ha vingut a tocar amb l'Onca com a flautista amb el format d'orquestra clàssica diverses vegades. I bé, estic segur que serà una ocasió, tant per elles com per nosaltres, d'enriquiment i de poder gaudir de la música que farem.
És més difícil tocar a casa seva que fora?
Bueno, això els hi hauríeu de preguntar a ells. Això és ambivalent. Jo crec que quan toques a casa, per una banda, evidentment, tens allò, els amics, la família, tens, saps que t'estan escoltant amb carinyo, que t'estan escoltant en positiu, però al mateix temps hi ha la responsabilitat aquella de no fallar a casa, no? De quedar bé a casa, no? I de fer les coses com cal. Jo crec que és aquesta ambivalència, però jo penso que el factor positiu ha de pesar més que l'altre.
Per últim, quin és l'estat de la música clàssica actualment?
A Catalunya, suposo.
A Catalunya.
Bé, jo crec que en aquests moments, després de molts anys de creixement, podríem dir, no? Perquè veníem, evidentment, veníem de molt enrere a Catalunya, no? Però crec que es pot dir que fa 30 anys que s'està treballant bé, des de les escoles de música, des dels conservatoris, que s'han fet molts auditoris, que s'han creat orquestres, s'han creat molts llocs de treball, i ara en aquests moments, bé, estem patint com tothom, perquè tampoc pot ser altrament, estem patint la crisi, no? Jo aquí el que em preocuparia seria, des del punt de vista de la pedagogia, des del punt de vista de la tasca que s'ha fet, que ha costat 30 anys muntar una xarxa d'escoles de música municipals i també escoles privades de música, que això es malbaratés. Jo crec que això seria irrecuperable, perquè costaria 30 anys més tornar a fer això, no? Llavors jo aquí sí que voldria fer una crida en els que tenen responsabilitats des d'aquest punt de vista, que cuidessin aquest aspecte. És evident també que les escoles de música i conservatoris també s'han d'espavilar, com ens estem espavilant tots en aquest moment, diguem, de dificultats i de crisi, per reinventar-nos. Això també és important.
Doncs, senyor Claret, moltes gràcies per apropar-nos a aquest món de la música clàssica.
A vosaltres.
Fins aquí l'anàlisi de la nova programació febrer-maig del Teatre Auditori. Anem ara, com és habitual sempre en aquesta secció, l'espectacle, el repàs de l'agenda cultural. Que comença aquesta setmana, Sergio, a l'Aula Magna, l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels.
Sí, a 8:15 del vespre, avui hi ha el concert entre departaments. U és entrada lliure, aforament limitat, i va a càrrec de l'alumnat del grau professional de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Forma part del cicle 60 Victòria, en homenatge a la soprano Victòria dels Àngels. Hi haurà més concerts, no serà l'únic. Tenim aquest d'avui, però també hi haurà el 5 de març, el 24 d'abril i el 27 de maig de 2013. Per tant, per gaudir de bona música en directe, hi ha un cost zero, vaja, quina millor opció.
A 8:15 del vespre, a l'Aula Magna de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Marxem a dijous.
Tengo la fuerza del viento para ahumarte, la pureza del agua para quererte transparente.
Aquest el coneixem, el Raül Pulido, que arriba a 9:15 de demà dijous al restaurant Andalús. Ja sabeu que aquest restaurant està fent ara mateix aquest cicle de concerts amb artistes locals. Avui li toca a Raül Pulido, que oferirà un concert amb el seu flamenc pop. Ja sabeu, cada dijous a l'Andalús i aquests concerts teniu el sopar o podeu fer una copa per gaudir de la música dels artistes de Sant Cugat.
Entre els últims que hi han passat, hi han tingut la formació santcugatenca Blue Velvet o fins i tot també de Rises.
I la Bèrsola també.
D'aquesta casa, la Bèrsola també. I molts altres, els que van passant pel restaurant Andalús, com dèiem, per sopar o fer una copa, acompanyats de música. A 9:15 de la nit serà això demà dijous, dia 31 de gener.
Això mateix, també és el mateix dijous, al Cafè Belgrado, Tarim, Marina, Babyface i Nurf. Everybody's got a price. Serà un concert gratuït a partir de 12:15 de la nit amb aquesta formació formada pel santcugatenc Frank Montasell, la resident a la Floresta Marina Babyface, interpretant el seu repertori basat en temes d'estil funk, soul i rock. Això serà el Cafè Belgrado, que com sabeu, no ens cansem de repetir-ho, un cop que acabi aquesta actuació, la jornada seguirà al Cafè Belgrado amb la manifestació d'un DJ.
Com és habitual, i pel que veiem en agenda, Sergio, si algú vol assistir als dos concerts pot fer-ho, perquè un és a 9:15, el del restaurant Andalús de Raül Pulido, i aquest, el Cafè Belgrado, és a 11:45 de la nit amb Marina, Babyface i Nurf.
La ruta dels concerts, li podríem dir.
Exacte, això sí, haurà d'estar disposat a escoltar música, concerts en viu i en directe des de 9:45 i fins passada la mitjanit. Anem a divendres.
És que divendres tenim un concert de Wasowski i Oriol Cors a l'Aurev, al passeig de la Floresta, un concert a 10:45 de la nit a preu de 3 euros. Això serà amb el Wasowski a 10:45 de la nit i l'Oriol Cors, que actuarà a les 12 de la nit. Serà un concert combinat i, vaja, una bona oportunitat per gaudir de dues bones propostes al mateix dia.
En una mateixa nit començarà, com dèiem, a 10:45 de la nit l'actuació de Wasowski i a les 12, al punt de la mitjanit, Oriol Cors. Això serà el passeig de la Floresta número 24 i divendres. Ara passem a dissabte.
Arriba al Teatre Auditori Petrushka, la de la música d'Igor Stravinsky, a càrrec de Lit Dansa Jove Companyia de l'Institut de Teatre. La durada, una hora, sense intermedi, 12 euros. Hi ha un parell de funcions, una el dia 26 i una altra el 27 de gener, també el 2 de febrer a les 12, que és aquesta que ens ocupa. Això forma part del programa Walla en Família. Petrushka és un espectacle de dansa i titelles pensat per a tots els públics, que explica la història del titella Petrushka, diminutiu de Pere, en rus, un titella tradicional de als carrers i places de Rússia, que un dia es converteix en una persona de carn i ossos i s'enamora.
Va tenir molt bona acceptació aquest cap de setmana passat, dies 26 i 27, i torna ara, dia 2 de febrer, programat a les 12 del migdia, Petrushka, a la plaça Victòria dels Àngels, al Teatre Auditori.
És un espectacle per a tota la família, ple de màgia, música i color. I no deixem de parlar d'espectacles familiars, hem de marxar a Can Ninot. Arriba la Ventafocs a Can Ninot, com sempre l'espectacle doble de Can Ninot, un serà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà diumenge a les 12 del migdia, preu de 7 euros, un espectacle de titelles d'ombres i colors a càrrec de la companyia Xerezade. Més informació, ja ho sabeu, a Can Ninot, fent un truc a Can Ninot al 626 59 89 21 i, com sempre, aquesta gent del teatre més petit de Catalunya segueixen amb molta força.
La Ventafocs en format titelles és el que ens ofereix, per tant, Can Ninot aquest cap de setmana. Anem ara a una inauguració.
Més val que no ens atendinguem massa amb aquest tema, perquè és el tema que tindrem amb el Sant Cugat a fons. S'inaugura el Cafè Mumbai, al carrer Mir número 7, amb la classe de prova de dansa, Bollywood i ofrena de la deessa Lakshmi. Un cafè molt especial, un lloc molt especial que demà coneixerem amb els seus propietaris aquí al Sant Cugat a fons, a les 10:30 del matí.
Serà l'entrevista del dia i avui, com dèiem, inauguren a les 8 del vespre. Veurem demà quina valoració en fan d'aquesta obertura de portes al carrer Mir número 7 de Sant Cugat. Què més tindrem dissabte?
Dissabte tindrem un cop més el concert de Marina Babyface i The Beatroots. Tenim un concert més de la Marina Babyface. Això serà l'Ateneu Popular de Nou Barris. Haurem de marxar a Barcelona per poder gaudir de la seva actuació amb entrada lliure, això sí, a les 10 de la nit en aquest Ateneu, on el santcugatenc Fran Montaser i la resident de la Floresta Marina Babyface són els components d'aquest projecte Marina Babyface and the Beatroots. El grup que participa al Nou Barris in Black, festival de música negra de Nou Barris, té un estil definit entre el funk, el soul i el rock. I a les 8 hores hi hauran els combos de l'Escola de Blues i els Bean Out. Per tant, tindrem una molt bona proposta aquí a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Això sí, haurem d'expressar-nos cap a la capital de Catalunya.
Una activitat més per aquest dissabte. Rectifiquem, per cert, la informació del Cafè Mumbai, que demà seran els seus propietaris aquí a l'entrevista del dia. És cert, però la inauguració és el dissabte. Hem tingut aquí un petit embolic amb tanta informació.
Un petit lapsus, això sempre es pot curar.
Dissabte s'acabarà amb un altre concert, tornant a Sant Cugat i al Ciclo Mercantic.
Un concert, el de Matthew Simon Quartet, que presenta el disc Continental Blues. Això serà el Ciclo Mercantic a 11:15 de la nit, a preu de 12 euros, i presentarà a Sant Cugat el treball del trompetista californià Matthew Simon, resident a la ciutat. En aquesta aventura en format de quartet, Matthew presenta un recorregut per la història del jazz. Per tant, com sempre, el Ciclo Mercantic aixeca l'estàndard d'un del jazz aquí a la ciutat.
I tanquem l'agenda amb diumenge, ho fem amb teatre. Sergio, què arriba a la Casa de Cultura de Valldoreix?
Doncs arriba amb el Diri de la Costa de Joaquim Muntanyola, el Casal de Cultura de Valldoreix, com bé dius, a les 7 de la tarda, a preu de 6 euros, els joves i la gent gran paguen 4, i és l'inici de la programació continuada 2013 amb una obra de teatre de l'inutaire Joaquim Muntanyola a càrrec del grup de teatre Espiral.
Això és tot, aquesta és l'agenda, el repàs de l'agenda cultural des d'avui dimecres i fins al diumenge a la nostra ciutat. Ja ho sabeu, si se n'hi afegeixen d'informacions, es publica en l'agenda d'aquesta casa, www.cugat.cat, o el que és el mateix, Cugat Diari. Aquí s'acaba l'espectacle d'avui, quan són 3:15 d'una del matí, tot seguit, després de la publicitat, concurs del Fabri.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.